Camins.
Va, avui una mica de turra, que el dia va d'això. Quan jo em poso a escoltar la ràdio i escolto molta, busco sobretot companyia, familiaritat, entreteniment, rialles, i que ens sorprenguin de tant en tant. Quan em poso a l'altra banda del micròfon, com ara mateix, és increïble que ho estigui fent realment, busco oferir el mateix, i aquesta és una mica l'esperit del Camins. Per això saber que aquesta casa humil però plena de passió té 13.000 oients que ens escolteu de dilluns a diumenge és molt reconfortant, és fantàstic, vaja. Humil sí, però resistim i fem ràdio i esteu amb nosaltres. I la vida, quan es posa bonica, té molt d'aquesta passió que compartim. Hey, hey, hey! I ja està. Fins aquí la turra. L'agraïment, i és el que toca en el dia que han sortit les dades de l'Estudi General de Mitjans. Ara, l'alternativa a l'alternativa. Bona vesprada d'aquest dimarts 5 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Presentar-vos el cicle Bord de nit 2022, una iniciativa de l'Espai del Bord per endinsar-nos a la Barcelona del 1700 a través de visites i itineraris nocturns. Eduard Tió, responsable de públics del Bon Centre de Cultura i Memòria, ens va atendre molt amablement i ens va donar detalls. Dieu també després de Carla Buigas i el seu fil en prim, ahir una secció estupenda en què ens va portar per la història de la selecció espanyola femenina, que en res s'estrena en l'Eurocopa, i també ens va parlar de Trincao i sobretot es va revelar en contra dels taurons a la Barceloneta. No se podia saber. Però ara tornem a la càrrega. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí i ara el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Continguts que me los quitan de las manos.
Avui, per començar els camins...
Una nova incursió cultural i ens escaparem fins al Festival Grec de Barcelona per presentar-vos un muntatge que fa pinta d'experiència bestial. Insectotròpics farà la seva versió d'Orfeus, però la revolucionarà. Ho veureu i ho descobrirem amb Xavi Chanuart, un dels membres fundadors d'aquesta companyia. Endavant.
Continuarem amb...
Nova edició del T'espero lluny d'aquí amb l'experta en viatges Mònica Padrol. Avui una mica mosquejada amb les companyies aèries. Ens parlarà de les vagues i les tendències actuals. Un dels temes de moda que també tractarem aquí.
I arribarem a les 9 de la mata.
Tot un espai que ens dona la mà. Economia en valors avui amb versió... I us informarem sobre el que passa en el món dels negocis. I l'entrevista, doncs, serà amb Elena de Carandini Raventós, CEO de Castell de Raïmat. Viva el vino! Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Heu fet viatges en avió... Tinc la llengua de drapa avui fatal, Heu fet viatges amb avió en què tot fos perfecte, com que avui tractarem el tema i tot està molt enrevesat i tot són problemes, ens preguntem quina és la vostra experiència. Us preguntem, heu fet viatges amb avió en què tot fos perfecte? Vinga, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts des d'ara i fins les 9 a Ràdio Estel. Fem pura Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que... 9 minuts i mig, tranquils, 9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Ara. Xanu, bona vesprada.
Hola, buenas, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. Ara expliquem una mica tot el que tenim muntat, perquè és una bestialitat. Però la primera pregunta que et vull fer, Xanu, és què és un insectotròpic?
No, insectotròpics és el nom que tenim com a companyia. Som una companyia així multimèdia que ja des de fa temps volíem ajuntar una mica la creació en viu, la improvisació... i una mica la visualització d'aquesta creació com a espectacle. S'interessava més que la gent veiés tot el procés de creació i no tant l'obra acabada.
Molt bé.
I això portar-ho al públic i la barreja de diferents llenguatges a la vegada és com un repte. Llavors, bueno, vaig buscar el nom i va sortir això.
Va sortir això, perquè clar, ara ho has explicat molt bé, però quan jo ho llegia i ho he escoltat per primeres vegades, sí, i que no sigui un insecte que ha vingut del tròpic i espera't que encara la tornarà a liar, No, no, no.
No, 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 però és que ara el que volem és liar-la, exacte.
Ah, bueno, sí, això és veritat. Vosaltres teniu aquest esperit de liar-la una mica, Xanu. Ara veureu. El Xanu és membre fundador de la companyia Insectotròpics, que ara representaran dins del marc del Festival Grec el muntatge Orfeus amb la seva visió. En aquest cas es tracta de la narració d'un mite clàssic, però no de manera convencional, sinó a través dels llenguatges visual, performatiu i sonor, i encara més, perquè també fan ús d'un univers doble, el real i el metavers. Tots dos plans transcorren de manera paral·lela en el seu muntatge, però també s'encreuen i veuen l'un de l'altre. Xanu, a veure, anem per parts. Per qui no us conegui, vosaltres no feu un teatre massa convencional, no? Feu una cosa com molt, molt alternativa, molt diferent.
Bueno, el tema és una mica el que et comentava al principi. Sí. Ens ha interessat una mica, primer, que la gent vegi el procés i disfruti una mica amb el que està passant en el mateix moment de la seva creació. Per altra banda, també ens interessa aquesta suma de llenguatges. Llavors ens arrisquem per barrejar videocreació, pintura, creació performàtica, música, i tot en directe, tota la vegada.
Però una pregunta pels que no hem tingut ocasió de veure o de contemplar-lo. O sigui, tu dius que l'espectador té l'oportunitat de veure tota una creació. No hi ha unes pautes establertes? Aneu improvisant una mica?
No, improvisem en algunes coses i en altres, bàsicament, tenim tot controladíssim.
Vale, vale.
Hi ha una història, hi ha unes escenes i cada vegada és un quilombo important, i cadascú està en el lloc que toca, fent allò que toca. Però a vegades, per exemple, en el meu cas que estic pintant, cada dia és un paper en blanc que tinc que crear. Llavors, jo en aquell cas, jo sóc el pintor de la companyia, pues, de l'obra o allò que tinc que fer, pues, ho tinc que fer de zero. Llavors, d'alguna manera, sempre és una improvisació. El que passa que és en el moment exacte, en el lloc que toca i de la manera exacta. Però la creació sempre és de zero a deu, no?
Vale, però ara que et tenim a tu aquí, que tens aquesta vessant de pintura, no?, enmig d'aquest espectacle multidisciplinar que es dona a la vegada i com un tot, no? Tu saps, tu vas amb una idea del que crearàs o no, o improvises totalment quan estàs allà?
Clar, vull dir que, per exemple, a mi em toca fer tal personatge o en tal moment tinc que fer la cara de Plutó, per exemple, però tinc que fer la cara de Plutó. El que passa que mai surt igual.
Home, clar, sí.
Exacte, aquesta la conya, llavors és la gràcia una mica de tot plegat, no? I fins i tot com estem creant, som dintre de la... T'imagina't l'escenari, no és una cosa unidireccional, com podria ser, entre cometes, un teatre més ortodoxa, on hi ha pas un actor que explica alguna cosa, sinó que mentre hi ha aquest actor, hi ha un grup que està pintant, hi ha uns videoartistes que estan creant uns vídeos, uns altres que estan dibuixant amb un Photoshop, passen coses en directe, no? Llavors, l'obra, d'alguna manera, mai és exactament la mateixa, no? Llavors, això és interessant.
Doncs en aquest sentit, mira, ara si em permets el comentari, m'identifico una mica, perquè la ràdio té una mica d'això, és a dir, tenim una escaleta, sabem d'on partim, el que volem fer en cada moment, però cada dia és diferent, tot i que segueix el mateix esquema, perquè al final té molt d'improvisació com aquest comentari que t'estic fent jo ara mateix. Això no ho podré fer, no ho hagués pogut fer ahir, ni ho faré demà, tot i que estaré fent ràdio igualment. Està bé. Escolta, quina acceptació tenen aquests muntatges? La gent disfruta, us segueix? Com ho viu la gent, això?
Sí, bueno, hi ha el típic comentari que personalment ens agrada molt, perquè ens interessa portar el públic cap a aquesta dimensió, de que primer intenten els primers minuts controlar com el circuit. Veuen, clar, com tot
això
acaba sent per projectar-se en una pantalla gran. És com si fos un live cinema. És a dir, tu estàs veient, si vols, pots estar veient una gran pantalla on tots aquests diferents centres, la part de pintura, la part de vídeo, s'estan creant. Llavors hi ha com una realització al moment. Llavors tu pots seguir l'obra només mirant la pantalla, o t'hi pots penyar una estona mirant què està fent el pintor, o pots estar mirant què està fent la gent que està fent vídeo en directe, i tornar un altre cop a la pantalla. Vull dir que no és una sola imatge final, no? D'alguna manera, llavors hi ha gent que al principi intenta entendre què està passant, però al final es deixa anar, que aquest és el punt que ens interessa.
Home, i tant.
I deixa de pensar per on van les coses i el que està fent aquest, com és que surt d'aquella manera a la pantalla final, i es deixa anar per tot un munt de sensacions. Nosaltres, justament, si hem volgut dividir una mica tota aquesta història en diferents nivells, en diferents centres, diguéssim, de creació, és perquè ens interessa també que hi hagi diferents lectures d'una mateixa història. Llavors, segons cap on miris a la nostra obra, pots tenir una visió o una altra.
Bueno,
és el que ens interessa.
Sí, sí, realment sí, perquè jo, pel que estic entenent, és un leitmotiv, però a la vegada moltes maneres d'expressar-se, d'expressió, que d'alguna manera agafen un cos, no? Un cos, i a més és curiós. Jo m'ho estaves explicant i me recordava, ja sé que a lo millor el paral·lelisme no és massa... Igual no t'agrada massa, tu m'ho dius si no t'agrada. Però pensava en aquell moment clàssic del circo de tres pistes, en què estan passant diferents coses a la vegada, no? I vas canviant una mica, sí, i vas agafant el que més et suggestiona en cada moment, perquè jo crec que al final és una suggestió molt gran, no?, dels sentits per l'espectador.
Clar, vull dir que és que les coses, nosaltres ens interessa plegar una història des de diferents perspectives, de diferents... Clar, cada llenguatge té el seu món, la seva manera d'expressar-se.
I tant, i tant.
És el que he dit, tenim també altres projectes, tenim la caputxeta galàctica, tenim Boacici, i Boacici fins i tot és en un cub on el públic va donant voltes, un cub de 3x3, i anem projectant a les diferents parets, i la gent es va movent al voltant del cub i té una perspectiva totalment diferent segons allà on estiguis. I pots estar davant del mateix creador veient què està fent i què passa a la pantalla amb el que s'està fent, com des de vídeo ho transformen. I amb la caputxeta passa igual, no? Vull dir, sempre volem una mica que el públic s'endinsi dintre de l'obra i es coneixi cap on mira, com en la vida real, no? Que segons cap on miris, tens una... dintre de la mateixa història, segons com te la miris, pots tenir diferents percepcions.
No? Home, i tant, això és el perspectivisme, eh? Tota la vida. T'explica la història Salieri i sembla que Mozart sigui un estúpid, no?
Exacte.
És una mica... el tema és aquest. Mira, compliu ara mateix 10 anys de trajectòria. Insectotropics neix a Barcelona el 2011, arran d'una unió d'artistes amb trajectòries de diferents àmbits i llenguatges, amb ganes d'experimentar aquesta fusió que ens estàs explicant, aquesta interacció de les diferents disciplines per a la creació de nous espectacles multidisciplinars, que jo crec que aquest és el concepte. El treball d'Insectotropics és una aposta a llarg recorregut. Com va aquest recorregut? Quins plans teniu? Esteu satisfets fins al moment?
Sí, ara estem vivint un bon moment, clar, són 10 anys, 10 anys de creació, vull dir, al principi, fins i tot, és que vàrem entrar dintre del món del teatre i multimèdia sense voler-ho. Nosaltres simplement ens vàrem ajuntar per crear imatges que ens van semblar super suggerents i amb una quantitat de possibilitats, i aquí va ser quan van dir, bueno, hem d'explicar una història senzilla, que puguem divagar tot el que vulguem i anar-nos per tots els viatges psicodèlics que ens interessi, i per això vam crear el primer projecte, que va ser la caputxeta, i ens vam ficar, gràcies a l'ajuda de tota la gent de Fira Tàrrega, que ens van recolzar molt, ficats dintre d'un circuit de teatre que nosaltres no teníem cap tipus d'experiència, que justament també el que ens interessava, d'alguna manera, no? Entrar supernets en aquest món, no? Uh-huh. I amb aquests 10 anys hem après molt, tant a nivell també de creació col·lectiva, penseu que som 4 o 5 persones treballant com a creadors i totalment horitzontal, i anem buscant idees, i bueno, el procés a vegades pot ser molt complicat, empatim també a l'hora de crear, de pura inexperiència, i clar, 10 anys ja sumen una mica més experiències, estem més còmodes creant, estem arribant també a resultats també més interessants, i que bé, i aquest any també tenim bastanta ajuda, i en aquest sentit se'ns ha d'un futur potent.
Doncs escolta, si ho expliques amb molta rauja. Mira, jo ara realment t'estava escoltant i pensava, i tu has dit, de vegades patim, no?, inclús en el procés creatiu, perquè clar, són moltes coses. Jo pensava, bueno, si un espectacle com el que m'estàs descrivint, i que cada vegada em sento més amb més atracció cap a ell, si un espectacle així ja per se té molt d'improvisació i en cada moment és diferent, com són els assajos? Com ho estructureu? Com assageu això, d'alguna manera?
Són la bomba. És que és molt complicat. Molt, molt, perquè és que cadascú és el que dic. Per una banda, sí que hi ha aquesta improvisació, d'alguna manera, del teatre en directe,
sí,
però per una altra banda, és algo que està absolutament quadrat, i té que ser-ho, perquè la que una càmera no és punxada en el moment que toca, hi ha diferents càmeres, hi ha la persona que realitza tot aquest conjunt de càmeres.
Clar, sí.
Sí, vull dir que és la llum, l'actor entra per una banda i no per una altra, se li afegeix un vídeo just quan fa aquell cant o aquella frase, surt aquella imatge, vull dir que és un puzzle que ha de quadrar a la perfecció, perquè després flueixi i nosaltres li agafem el ritme amb el temps i els assajos i els bolos, i llavors comencem també a jugar amb tot aquest conjunt. És un puzzle que fins que quadra pateixes molt, però bueno, és la nostra aposta. Vull dir, seria més fàcil potser que hi hagués un director totalment director únic que decidís què s'ha de fer i què no s'ha de fer, els altres seguint. Són diferents maneres de treballar-lo. El nostre és bastant horitzontal i polièdric i això és complicadíssim, però a la vegada és apassionant. No?
Parlem una mica ara, si et sembla bé, d'Orfeus, que és el que teniu ara entre mans i que arribarà en res, després recordem les dates i el lloc on portareu endavant l'espectacle. Recordem una mica de què va la història. És una història d'aquestes universals. Orfeus, el músic, el poeta, segurament el més gran del món, queda devastat per la mort de la seva estimada Eurídice i amb l'ajuda de Spirit.com, una màquina d'immersió virtual i acompanyat...
I estem jugant amb el mite.
Ja. I acompanyat pel poder de la seva música, Orfeus es llança a l'Hades, a l'infern, decidit a tornar a Eurídice a la vida. Com ho heu enfocat aquesta història, vosaltres?
Bueno, aquí d'alguna manera tot va començar buscant una mica què podíem treballar pues, amb l'experiència viscuda de dues persones de la companyia que van perdre estimats i teníem una mica el tema de l'amor a flor de pell i van dir, hosti, pues, el millor mite, nosaltres, bàsicament, tot aquest món clàssic dels mites ens sembla molt interessant perquè són bases a partir de la qual pots treballar. El que era un mite interessant és que sempre està viu, no? Sempre està com esperant que l'actualitzis. Aquesta és la gràcia del mite, no? I que serveixi una mica per afrontar
la vida, no? Perquè, no sé qui va dir, que les històries són 10 o 12, no? I a partir d'aquí són variants, realment.
Exacte, i totes se les van inventar els grecs, que són els sí. I a partir d'aquí ja està la feina feta.
Sí.
I la feina nostra ara és dir, bueno, pues agafes això i ho interpretes, ho actualitzes i et serveix com a eina per respondre preguntes actuals, no? D'alguna manera, que és el sentit dels mites. I en aquest sentit Orfeu ens va anar de conya, perquè és un personatge, clar, que perd un ésser estimat i no fa una altra cosa que viatjar allà on està prohibit, i és entrar en el món dels morts, intentar fer reviure una persona i portar-se-la al món dels vius. I què passa? És tot un viatge potser iniciàtic on el qui ha d'aprendre més és ell, no ella, que ja està morta, no?, d'alguna manera.
Clar.
I, bueno, nosaltres a partir d'aquí vàrem anar veient que, bueno, que el tema es complicava o es feia més interessant contemporanitzant-lo amb tot aquest món de la tecnologia digital i tot aquest món de l'immortalitat digital. Hi ha diverses plataformes que ja existeixen, que clar, t'agafen el teu avatar i agafen tot unes restes d'informacions que deixes tu com a rastre en el món digital, més tu el que tu puguis fer, i de tal manera que tu pots tenir, quan mor una persona, pues, dialogar directament amb aquesta persona, no? Amb una sèrie d'algoritmes, clar, això ens va semblar com interessantíssim.
Home, i tant, i tens tot... Tens tota la raó, hi ha una part d'immortalitat avui en dia, no? En les xarxes socials, en el rastre digital, hem deixat una empremta que el dia que no estiguem, doncs no sé quants segles quedarà d'alguna manera en el limbo, no?, aquest de les xarxes.
I en 4 dies, quan tota aquesta tecnologia s'ajunti, és que tu aniràs a enterrar, pel cas del teu germà, i a casa t'estarà esperant tranquil·lament, amb una realitat immersiva, i podràs estar tractant la xerrada tota la vida, i el cervell no sabrà... S'ha acabat ja la frontera entre la vida i l'amor, una cosa que és bàsica en tot el mundial de l'ésser humà, que l'amor és algo com definitiu. Estem superant aquesta línia, per bo o per dolent. Això els filòsofs ens hauran d'ajudar, no? Però d'aquí un temps podràs posar-te en les ulleres immersives i estar xerrant amb tots els teus morts i t'acompanyaran cada dia. Vull dir que hi ha el cervell que entendrà de tot això.
Això el cinema i les sèries ja han experimentat molt amb aquesta idea. Sèries com Black Mirror. Ara també recordes, no sé si el Simpson, també els hi passava alguna cosa semblant. Podíem trasplantar el cervell o quedaven les... O era Futurama, ja no me'n recordo, però podria ser.
No, hi ha diverses històries que bueno, intenten això allargar la vida, perquè tota aquesta gran frontera de eterna, diguéssim, s'està trencant i s'està començant a trencar ara, veiem, real, diguéssim. Nosaltres que juguem amb això.
Molt bé. Ja per anar acabant, Xanu, continuem amb l'experimentació en viu amb aquest particular encreuament de mitjans i també incorporeu recursos inèdits a aquesta trajectòria i al camí cap a un refinament, no?, d'aquesta barreja visual, sonora. Em pots dir quins són aquests recursos inèdits que estreneu amb Morpheus?
Estem jugant també amb aparells, vull dir, tenim l'Espiricom famós, que és una mena de robot teledirigit, que serà una mica com l'aparell que ajuda a traspassar-se al metavers. D'alguna manera, ho feu quan traspassa el metavers, es deixa escanejar per aquest Espiricom. D'alguna manera, tota l'obra s'està convertint, sense que nosaltres volguéssim també, en una mena de anunci promocional d'aquest producte de l'Espericom, com una de plataforma perquè tu puguis traspassar i viatjar al metavers on et trobaràs aquella persona estimada que t'està esperant, no? Hi ha un robot per allà, hi ha una càmera també, una mena de trípode càmera que l'utilitzem també per pintar, etc. Hi ha diferents tools, que són tools rodons on atrapem les imatges mentre estan llançant-se, vull dir que hi ha diferents elements que, bueno, que és com una evolució també insectotròpica.
Recordem pels nostres oients, dimecres 20 i dijous 21 de juliol a les 10 de la nit a la plaça de Margarida Xirgu.
Margarida Xirgu, sí.
Exactament, amb entrada lliure, eh? I Insectotrònics presenta a Orfeus aquesta narració d'aquest mite clàssic completament reformulat, reinventat, explorant les tècniques actuals i més enllà, amb el metavers inclús. I jo crec que més que entendre-ho, que tal vegada ens has ajudat bastant, però jo crec que cal experimentar-lo i sentir-lo. Eh? Per tant, la gent queda convidadíssima a acompanyar-vos i a viure aquesta experiència. Xanu és membre fundador d'aquesta companyia, Insectotròpics, i avui ens ha atès per presentar-nos el muntatge i també la companyia. Xanu, mil gràcies i molta merda.
Igualment, moltes gràcies, igualment.
Una abraçada. Vinga, pausa i marxem lluny, 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 lluny.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
Com que durant el dia fa bastanta caloreta.
Home.
I el vespre doncs ve de gust una miqueta en alguna cosa diferent i la veritat és que té molt d'èxit i és una activitat que està molt ben acollida per la ciutadania.
Amb Rafa Sanahuja.
Després doncs vas a sopar i acabes de la vesprada així.
Home.
Alegria.
I altres persones que expliquen coses. T'espero lluny d'aquí.
Un minut i mig, arribarem a 9:15. Aquesta sintonia ens posa el ritme en el cos i després d'Insectotròpics i aquest plantejament de viatge, diguem-ne, astral i quilombo que ens ha plantejat el Janu, doncs rebem aquest estudi. La Mònica Padrón, en aquest moment, molt despentinada.
Absolutament, absolutament. Això de posar-me els cascos ràpid... Però com no estem a la televisió,
però,
encara,
no, no,
encara.
I a més l'encant està intacte.
Moltes gràcies, jo també t'estimo.
Bueno, igualment. Escolta una cosa, normalment en aquesta secció, t'espero lluny d'aquí, sempre plantegem coses molt atractives, coses molt amables, coses que ens venen molt de gust.
Sí?
El món, la cultura, el viatge, sortir, posar-nos en marxa, gaudir de tot el que ens ofereix el planeta, no?, en diferents vessants. Però avui aquest matí quan t'he dit, bueno, de què podríem parlar? Tu m'has dit, mira, avui tractarem un tema que està molt, molt de moda, podríem dir, perquè estan passant moltes coses, i hi ha turbulències al cel europeu, d'alguna manera. Vagues, cues interminables als aeroports...
Mal servei, mala organització...
Dimissions a les aerolínies...
Mancances als aeroports...
Mancances, molts clients que es queden a terra, que no poden embarcar tenint el bitllet comprat, tenint
exactament.
El bitllet completament
clients
pagat.
Que han escollit malament la seva aerolínia.
Bueno, sí, perquè realment el que ara mateix està en nom de tothom és Ryanair, no? Per exemple, Ryanair, British Airways, EasyJet, no?
Ryanair, sobretot, i EasyJet, que tots sabem ja què tipus d'aerolínies són.
Bueno, són aquestes low cost, no? T'arrisques una mica...
Bueno, el problema no és que sigui low cost, perquè, per exemple, a Vueling...
Lo barato sale caro, sale caro.
També està considerada una low cost. I Vueling. No seré jo la defensora de Vueling, perquè m'han fet patir molt, però hi ha que reconèixer que no hi ha color.
I és que t'he de dir una cosa.
Sí.
Jo sóc una persona que he pujat una sola vegada en la meva vida en un avió, bueno, dos, sí? Una d'anada i una de tornada. Per tant, jo, el món dels aeroports i el món dels avions, és, per mi, és com el gran desconegut.
Pues res, tindré que fer un dia una classe pràctica. Podem fer el programa a l'aeroport del Prat, què et sembla?
Sí, vols dir?
Allò clar, allò agafem el micro i anem fent entrevistes.
En aquesta casa s'ha definit l'aeroport del Prat com el no lloc.
A mi m'agrada l'aeroport del Prat. Jo sóc una defensora de l'aeroport del Prat.
Sí.
La veritat és que...
Però és molt impersonal, no?
No, és pràctic. Un aeroport no té que ser personal. Un aeroport et té que donar un bon servei.
Vale.
I jo que coneixo bastants aeroports del món...
Molts aeroports. Quin seria el millor per tu?
Home, amb el sentit de glamour, de luxe, de bellesa arquitectònica, a mi em va flipar l'aeroport de Singapur quan el vaig conèixer fa ja uns 20 anys.
Quin?
L'aeroport de Singapur.
Singapur.
És un aeroport meravellós. Ara potser m'escolten i diuen, ui, aquesta se li nota en els anys, perquè és veritat que ja no és de lo més modern ni molt menys.
Bueno, però
és un aeroport meravellós, que és el primer que va posar com tombones als aeroports, que et sembla?
Tombones?
I massatges. Sí,
tombones
sí.
I massatges.
Clar que sí. El nou aeroport d'Estambul, que nosaltres en aquesta nova etapa de la nostra agència de RT Cultural hem fet ja diferents viatges a Turquia i ja utilitzant el nou aeroport, dic nou perquè va ser inaugurat just abans de la pandèmia.
I conserva l'encant? O...
Sí, home. Abans de la pandèmia el van inaugurar l'any 2018, em sembla, i és un aeroport super, super modern. Però el problema no està als aeroports, el problema està al personal
aèries.
De les companyies aèries.
Sí.
Pobres, no els empleats que no tenen cap culpa, sinó que, com conseqüència del Covid, està clar que les companyies van tindre que fer restriccions de personals molt, molt importants. Què ha passat? Que ara quasi ja tenim quasi el mateix número de vols que abans del Covid, aquest estiu ja diuen que els vols programats són quasi els mateixos que el 2019.
No arribaran, però estem en xifres
molt
similars.
Quasi, he dit, quasi. Però el personal està, em sembla, que a una quasi la meitat. Llavors, això, sobretot, a Espanya no tant, però sobretot a Europa, tu has vist les notícies, els aeroports, sobretot de Londres, d'Alemanya, maletes, impressionants.
Sí, és un caos, és un veritable
absolutament
caos.
Absolutament un caos, maletes sin poder repartir, i això
més,
és per falta de personal, per falta de previsió.
O sigui, i com és possible, Mònica, tu, en qualitat d'experta viatgera, que si ja estan veient el nivell de vols, el nivell de bitllets, de passatges que estan venent, s'apropa a una normalitat
prepandèmia. Per què no agafen més personal?
Correcte.
Bueno, això és la pregunta que ens fem tots els professionals. Suposo que és una manera d'estalviar, evidentment, a costa, en aquest cas, del viatger. El cas de les vagues d'aquestes companyies, això ja és una altra història. Però, sincerament, el que compra un bitllet d'aquestes companyies ja sap exactament a lo que s'exposa. O sigui, està molt bé quan el bitllet et costa 20 euros i tot surt bé, però tens que saber que, si hi ha algun problema, et deixaran tirat i abandonat. Això és així. Un consell, barriendo para casa, evidentment, si voleu, no us podem assegurar a les agències de viatges que no tindreu problema amb un vol. Però les bones agències de viatge, que hi ha, i moltes, el que sí es podem assegurar és que tindreu una assistència, un consell. La vaga no la podem solucionar, però el trobar-te un altre vol, això sí. I això és per això el meu consell. O sigui, si voleu viatjar segurs, viatgeu amb una agència de viatges.
Aquesta és la paraula de Mònica Padrol, experta en viatges, però aquest matí, perquè aquesta casa està sempre al peu del canó de l'actualitat, aquest matí el company Pol Marçà, l'admirat Pol Marçà, ha entrevistat Jordi Martí, que és president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades.
Sí.
I justament deia exactament el mateix que tu. Podem escoltar el que deia, perquè recomana a la gent que no s'adormin amb la compra anticipada d'hotels i vols, perquè la demanda és molt alta. I i podrien haver-hi pujades de preu i problemes d'última hora. Per tant...
No, no, estaven pujades de preu. Molts dels nostres clients de Rete Cultural ens truquen: escolta, Mònica, el viatge a Turquia aquest, què pujareu el preu? No, no pujarem el preu. És que diuen les notícies que sí. Naturalment, quan una agència ja ha fet un contracte amb un client, si pugen aquest les tasses està... aèries... Les tasses aèries, si les puja la companyia, nosaltres les tenim que cobrar. Però el preu del viatge en general, no, perquè ja hem pagat precisament uns depòsits per assegurar tarifes d'hotels, de restaurants i de companyies aèries, evidentment. Quan les companyies aèries són sèries, també hi ha que fer una selecció. Tu demanes un bitllet de Vueling, jo et faré un bitllet de Vueling. Tu em demanes un bitllet d'EasyJet o de Ryanair i jo et diré que t'ho fas tu a tu casa, a la teva casa. Perquè jo perquè no puc treballar en companyies que no em donen confiança.
Bueno, i perquè ja ho estem veient, perquè realment el que s'està dient, el que estem rebent, ja et dic, jo com a gran desconeixedor d'aquest món i observar-lo des de la distància i escoltant a la gent que viatja molt, no? Però que cal anar als vols, si abans sempre deien una hora i mitja, no?, abans del vol, doncs ara has d'anar 4 hores, perquè pot ser que la cua ja estigui formada i quan arribis tu et trobis...
Sí, però això no és problema de la companyia.
Això I, això, és, i això de què és
això
problema?
Això és problema a Espanya, això és problema d'AENA, que és l'organisme que, diguem que és el gerent, no?, de tots els aeroports, i és el que té que regular pues, les companyies que donen el servei de maleters, de control, de seguretat, el que no té res a veure amb les companyies. Tu quan compres un bitllet d'avió, pagues unes taxes aèries, veritat? Aquestes taxes aèries... Part són de carburant, però part són les que cobra AENA a la companyia aèria, precisament per donar aquest servei.
Però una pregunta, el concepte overbooking, per exemple, és que una companyia ven més bitllets...
Correcte.
De les places que té aquesta...
I això és legal, o sigui...
No. I com és possible que això
sigui
legal?
A veure, jo no estic d'acord, però esclar, jo sóc una pobra gent de viatges i col·laboradora de Radio Estel, no sóc jutge.
Com és possible?
És absolutament... ridícul que sigui legal que si un avió té 100 places tu puguis vendre 120. Per què? L'excusa és que com sempre hi ha cancel·lacions, però esclar, qual és el problema? Que tu no saps si cancel·laran 4 persones o cancel·laran 5. A Estats Units ho fan bastant bé.
Ah, a veure,
perquè si tu has comprat, tu estàs a Las Vegas, tu t'has escapat a Las Vegas...
A Las Vegas, sempre i sempre.
Sí, a jugar-te el show de Radio Estel. Ala, a Las Vegas.
Surt molt el joc, darrerament.
I resulta que tens que volar de Las Vegas a Nova York.
Ah,
i estàs a la cola i llavors la companyia et diu, mira, l'avió caben 100 persones, hem venut 120 places.
Sí.
Tu vols quedar-te a terra, t'oferim un vol demà, una nit d'hotel i et donem, m'ho invento la quantitat, $500? Si tu voluntàriament dius que sí, tu...
Dir que sí.
Et recompren,
la oferta és fantàstica.
Et recompren la teva plaça. D'acord? Llavors, això a mi em sembla bé, perquè és el passatger el que decideix si vol quedar-se sense vol o no. El problema és quan no pots escollir.
Clar.
Arribes, hi ha un overbooking i et diuen simplement que et quedes a terra,
ja
que et
demà,
paguen un hotel una nit i que ja et donaran un bitllet quan puguin. Això per mi és legal, però realment és una injustícia i considero que tindria que canviar aquesta llei, aquesta norma, com li vulguis dir.
Per tant, la recomanació és fugir de les companyies que estan donant un pitjor servei, que totes les tenim molt identificades.
És que ja ho veieu. O sigui, jo comprenc que un noi jove de 18 anys que li importa un pito arribar a Eivissa el 3 d'agost o arribar el 10 d'agost, jo comprenc que compro un bitllet de 20 euros i ja li va bé. Jo comprenc. Ara, quan es estem jugant unes vacances, unes reserves d'hotels, un viatge familiar, llavors, sisplau, una mica de seny.
Sempre que la butxaca doni de sí. Perquè...
No. Si la butxaca no et dona per volar amb una bona companyia, et quedes a casa.
Ah, ja està, eh?
Així de clar. Jo aquest any, a mi m'encantaria anar-me de vacances a Bali. No m'arriba la butxaca, em quedo a casa. Aniré a Bali quan pugui pagar-me un bon hotel i un bon avió.
En tot cas, la decisió sempre és lliure dels nostres.
Evidentment, jo t'estic donant la meva opinió, amb aquest to una mica imperatiu, perquè avui he vingut mandona.
Ja et veig.
Estic molt contenta. Tinc un grup, el saludo, el grup de pelegrins del Bisbat d'Osca, que estan a la Puglia, passant-lo superbé, Bari, Trani...
La Puglia és Xile?
No, és el sud d'Itàlia, que hem parlat moltes vegades de la Puglia. Ja estic supercontenta.
Vale. La Puna és Xile, la Puna és Xile.
Sí, la Puglia, la Puglia. No, ja han volat a la companyia Vueling, que no fa vagues, de moment, i han tingut un molt bon vol.
Mira, doncs aquí...
Perquè no pensis que li tinc mania a les companyies aèries low cost. Vueling és una companyia low cost, però dintre de tot, podem dir que és decente.
Doncs bueno, ja hem fet aquesta repassadeta, tenim el mètode Padrol molt inserit al cap, molt imperatiu, molt interessant. Evidentment, amics oients, cadascú s'arrisca i inverteix la pasta de la manera que vol, però sabent que existeixen uns riscos, també és veritat.
I si voleu viatjar amb seguretat, ja sabeu, Turquia, Basílica de la Mercè, sortida 17 d'agost, últimes places.
Pam, la falqueta.
Exactament.
Mònica Padrol, moltes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres per la invitació. I ens veiem la setmana que ve en Dia al Mercè.
En Dia al Mercè. I nosaltres que respirem i rebem a...
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Jo deia que els taurons són perillosos.
I Diana Silva...
Diu que no.
No te'l farà el Pol Marçà, aquest debat. Pol Marçà només parla d'economia i de la pandèmia.
Però si Diana diu que els taurons no són perillosos, no són perillosos.
Digui el que digui Diana, estem a favor, sempre?
Sí, sí.
Camins.
Se m'ha dit inclús Ignasi, que està a l'altra punta de la redacció.
Ignasi ha vingut per,
ha fet una
per dir la seva opinió i ha dit que ell... Que potser sí que es banyaria amb taurons.
Què?
Que sí que es banyaria amb taurons.
Ell es banyaria amb taurons, no?
Això és el que ha dit Ignasi.
Ignasi mirant entre tiburones.
Ràdio Estel.
La redacció és meravellosa. La redacció d'aquesta casa és...
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Seguim endavant, això és Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és dimarts, jo faig un soroll. Bona vesprada,
Rosario.
Bona
vesprada, Rafa.
Avui et veig molt contenta i això és perquè ens portes bones notícies.
Sí, Rafa, l'atur ha baixat aquest mes de juny. En concret, en acabar el passat mes, el nombre de persones registrades a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal, la SEPE, va baixar en 42.409 persones en relació amb el mes anterior. Bueno. És a dir, un 1,45% menys.
Ja està bé.
I amb aquesta evolució, la dada d'atur registrada al conjunt d'Espanya se situa en 2.880.582 persones. Déu-n'hi-do, per això. Són gairebé 3 milions, eh?
Moltíssima gent, però si van baixant... Doncs
bueno, diuen que és el nivell més baix des de l'octubre del 2008, quan va arrencar la crisi que tenim.
Des del 2008? Mira, va néixer la meva filla fa 14 anys.
Ostres,
ja t'ho dic. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va créixer en 76.948 persones l'últim mes, fet que suposa la millor dada mensual comparada amb el període prepandèmia. Això que no m'estanya que vinguis content. Sí. Jo també ho estic. Estic content.
A més, Catalunya lidera la caiguda de l'atur a l'Estat amb 9.946 desocupats menys. I per a les persones que encara estan a l'atur, Rafa, tinc una solució.
Home, doncs t'escuchamos.
Sí, mira.
Espera, baixa la sintonia. Va a hablar...
Sí, jo estic segura que on hi ha feina és als aeroports europeus, donat que els passatgers es lamenten d'haver de fer cua per reclamar la pèrdua de la seva maleta, clar, perquè no hi ha tampoc personal per agafar la maleta i portar-la al vol, també pel control de seguretat. Així que ara mateix volar és una aventura, perquè hi ha retards, cancel·lacions de vols, cues, pèrdua d'equipatges a tots els aeroports europeus en general. Però això, la bona notícia, que segur que hi ha feina, haurien de donar llocs de treball.
Per tant, 3 milions de persones, tothom als aeroports...
Als aeroports d'Europa,
a buscar treballar. A buscar maletes. Endavant, sí. La sintonia, Manuel,
vinga,
sisplau.
Anem cap allà,
hi ha fins i tot holding, que és quan arriben els passatgers d'un vol, però les seves maletes es queden a l'aeroport d'origen. Mare meva, quin enrenou.
Un enrenou. Veig que estàs molt al dia amb el tema de l'anglès, també.
Molt.
I l'altra opció per aconseguir feina, saps quina és?
A veure, no, però segur que tu m'ho expliques.
Sí, no sé si voleu parar la música.
No, perquè al final és que donaran les tantes.
Mira, pots estudiar el nou Master in Business and Entrepreneurship que CaixaBank i Funders acaben de presentar i que revoluciona la manera d'aprendre. Està adreçat a persones que volen emprendre el seu propi projecte empresarial i està basat en metodologies d'educació descentralitzada. I és el primer màster a Espanya que utilitza el metavers com a punt de trobada, que és interessant o no?
Està sortint molt el metavers en aquest programa.
D'aquí fas el màster i d'aquí trobes feina també.
Jo tinc una cosa,
i no vas a l'aeroport.
Jo m'he d'apuntar a un màster per aprendre a dir el nom del màster.
Clar que si no, tu fes classes d'anglès i ja està, carinyeta.
No, gràcies, Rosari. L'EMBE, com es diu això?
L'EMBE,
aprofita tot el potencial de les noves tecnologies aplicades a la capacitat d'aprenentatge amb un model que entén a l'alumne com a generador de coneixement. T'animes a fer-lo?
M'encantaria, però primer haig de tenir clar la meva idea d'emprenedora. Mira, mai se sap, eh? De totes maneres, en qualsevol cas, com va explicar el director de negoci de CaixaBank, Juan Alcaraz, la formació és essencial en totes les etapes de creació i desenvolupament d'una idea de negoci, i a CaixaBank tenim una llarga trajectòria d'acompanyament als emprenedors en divisions de negocis específiques d'acord amb els diversos perfils i sectors d'activitat.
Això va dir Juan Alcaraz, sí.
Així que l'acord amb Funders, a més, ajudarà a facilitar formació específica sobre emprenedoria a través d'un model innovador que facilita l'adaptació als diversos perfils i el reforçament de competències essencials, com ara lideratge i visió estratègica. Què fa ara Mercadona?
No ho sé, perquè ara ve una notícia de Lidl, que és la competència. Perquè és la gràcia.
Lidl,
la qualitat no és cara, amigos. I parlem ara de Lidl, justament, que ha adquirit una parcel·la d'uns 185.000 metres quadrats al municipi tarragoní de Constantí per construir una nova plataforma logística en línia amb el seu pla d'expansió sostenible a Espanya. Lidl ho està petant molt, també t'ho
dic. Sí, ho està petant. La cadena de supermercats té previst posar en funcionament la plataforma a partir del 2026. Però el que ja sabem és que el futur magatzem gent de Lidl a Constantí permetrà a la companyia afrontar amb garanties el seu ambició pla d'expansió nacional. De fet, la companyia té previst inaugurar 3 magatzems més fins al 2025.
Vinga.
A Escúzar, a Granada,
Escúzar.
Seguit d'un altre a Martorell, Barcelona, i un últim a Parla, Madrid. I aquests dos darrers encara s'han d'iniciar les obres.
Recordem que avui en dia Lidl compta amb una xarxa d'11 plataformes logístiques a Espanya per donar servei a les moltes botigues que no paren d'obrir per tot l'estat, ho estareu veient, perquè cada vegada són més. I finalitzem amb l'Aumont, que centrada en la comercialització de bolets i tòfones.
Has vist el que saps, eh? Oh,
bolets i tòfones.
Que bo, molt gourmet.
Sí, això per acompanyar qualsevol coseta.
Oh, i una rosseta d'aquests de Castelló.
Oh. Construirà una nova nau a Tàrrega, on centralitzarà, doncs això, aquesta empresa, les activitats d'alt valor afegit.
Sí, la nova planta de Tàrrega a Lleida, de 4.000 metres quadrats, permetrà incrementar la capacitat productiva per fer front a l'augment de la demanda d'aquests productes en diferents formats. Està previst que entri en funcionament el 2024 i permetrà completar l'actual planta especialitzada en l'embassament de bolets de Valladolid i a les parades de venda majorista de Mercabarna, Mercamadrid i Mercabilbao.
Recordem que l'últim any fiscal l'Amunt va facturar 30 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període anterior, de manera que aconsegueix un rècord històric fins i tot per sobre dels registres prepandèmics. O sigui, per sobre dels registres, espectacular. Doncs fins aquí les notícies d'avui. Ara els de la Caixa ens expliquen coses importants i tornem amb la nostra convidada d'avui.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Sí. Doncs vinga, viatgem cap al castell de Raïmat, a Lleida, aquest edifici històric del segle XII, on els seus dirigents treballen per crear impacte social en la comunitat de Raïmat i en Lleida en general, amb un conjunt d'iniciatives d'innovació i sostenibilitat molt interessants.
Sí, per parlar del castell de Raïmat, res confero amb la seva propietària i CEO, que és l'Elena de Carandini Reventós, que amb una educació a les millors escoles de negoci de Catalunya i del món, d'aquells currículums que tu i a mi tant ens agrada,
sí, aquells currículums impactants.
Exacte, s'ha format a consciència per dirigir des de fa més de 2 anys i mig aquest edifici històric. Amb una àmplia experiència en fundacions, Elena Més és presidenta de la Fundació Comunitària Raïmat Lleida, que té com a visió ser un referent mundial en investigació i desenvolupament d'iniciatives innovadores, creant coneixement aplicat al territori a través del Raïmat Lab. Mira quines coses més interessants.
Doncs molt interessant, i viva el vino. I per parlar del castell, la seva fundació i moltes coses més, avui tenim al telèfon a la pròpia Elena de Carandini Reventós, CEO d'aquest castell de Raïmat. Elena, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Oh. Quin goig sentir aquestes paraules tan boniques.
Sí? T'han agradat? Sí. Home, i és que te les mereixes, Elena, perquè, clar, amb aquest currículum impressionant és
sí,
que...
Sí, és veritat. Sí, sí.
Bueno, ho celebrem, Elena. Aquí aquests currículums els celebrem moltíssim.
Sí, ens agrada molt, sí.
Elena, va, per anar a posar en fil a l'agulla, quines accions feu a favor de la innovació i la sostenibilitat allà, al castell de Raïmat?
Bueno, oi, aquí estem fent moltíssimes coses. Ara estem a Raïmat, que hi ha una ventada impressionant.
Ventada? Fa vent, allà?
Ui, i tant.
Aquí plou, tu, a Barcelona.
Aquí està plovent.
Està plovent, allà fa vent, aquí està plovent. El temps, quina bogeria.
El juliol.
Bueno, no, per això tenim aquest raïm tan bo, perquè tenim aquests extrems de que fa tanta calor de dia, però fa fresca de nit, per això el raïm és tan bo, no? I, bueno, aquí fem moltes coses. Tenim
el castell de Raïmat,
que és un... Bueno, tot això comença, de fet, fa més de 100 anys, no? Quan el meu besavi, el Manel Reventós,
sí,
va comprar des de Sant Sadurní, i venia de Sant Sadurní i s'ocupava de les bodegues de Codorniu, i ell sabia que a Lleida hi havia la millor fruita de tota Espanya, no? La més aromàtica, la més sabrosa.
A Lleida, eh?
Pensar, clar, a Lleida, i és veritat, és així, no? I va pensar que el raïm també, encara clar, que feia 5 segles que aquí no es plantava raïm.
Però ell va pensar, jo el raïm aposto pel raïm, eh?
Exacte. Va apostar, va venir de Sant Sadurní, va venir aquí a Lleida i va comprar una finca desèrtica, que era la continuació dels Monegros, no? Era desert, hi havia un castell del segle XII, i el que va fer ell és va donar riquesa a una zona que era desèrtica, no? Va construir pues, un poblat, no? Va construir uns camins, va crear bueno, pues, possibilitats i oportunitats, no? I no sé el que he fet avui, no? 100 anys després, com ho fem? Pues jo rebo aquest llegat, el meu besavi, nosaltres som moltíssims a la família, eh? I cadascú també té els seus projectes, no? Pues aquest és el meu propòsit a la vida, no? Impactar positivament a la comunitat de Raïmat i Lleida. I com ho faig? Pues a través de les eines que tenim avui, al segle XXI, no? Clar. Com és una fundació comunitària Raïmat Lleida.
Molt bé. I aquesta fundació,
feu,
aquesta fundació que desenvolupa o que treballa?
Clar, la fundació comunitària és una fundació... Jo vinc del sector de les fundacions, estic a diversos patronats,
sí,
però la comunitària té un criteri especial, que no és una causa, sinó que si tu estimes el lloc on vius, voldràs millorar la vida de la comunitat. I llavors... totes les causes que es decideixi a la pròpia comunitat, perquè això va de tots, la comunitat, és el que farem, és el que treballarem. Per què? Per viure millor, per treballar millor i per gaudir de l'oci millor.
Per tant, un negoci que no es queda només en un negoci, sinó que té una part altruista, comunitària, entregada també, no?
No, evidentment, la fundació no és cap negoci, és 100% sense ànim
de lucre,
no? Bueno, el que passa és que es complementa
clar, el castell. Això és.
Sí, perquè de fet el castell es pot llogar per esdeveniments i d'aquests diners, bueno, del que sigui, no?, quan ja has cobert de les despeses, és el que va a la fundació, no? I aleshores, què ens pots explicar així una miqueta d'aquest edifici que es pot llogar per esdeveniments?
Clar, i tant. El castell és tan simbòlic i tan representatiu de la zona que el que volem és que, bueno, pues, jo ja volia, abans de la pandèmia, jo vaig comprar el castell a la meva família, no? I el que volem des del castell és fomentar la reflexió, l'aprenentatge, la conscienciació social al voltant de la filantropia i la sostenibilitat, no? I com ho fem? Pues a través d'experiències sostenibles que impactin a la comunitat. Llavors, quan em va tocar el confinament de ple, vaig pensar, crec que podríem donar un torn de volta més i crear més impacte a la comunitat. I ho vaig fer complementant-ho i creant aquesta fundació comunitària. Llavors vaig pensar, els beneficis del castell, del lloguer del castell, perquè té 11 habitacions, té un espai per fer reunions corporatives, la veritat és que és meravellós, no? En una clau de vinyes, de cigonyes, de... Bueno, això, si el coneixeu, això és un paradís que convida tothom a venir a Lleida, estem al costat de Barcelona, i a més es pot agafar l'AVE en una hora, que és molt ràpid, i de Lleida estem a 15 minuts.
Home, fa una pinta espectacular.
Teniu vins, per cert? O sigui, has continuat amb el tema dels vins o no?
Bueno, la meva família segueix amb les
bodegues. I tu amb el castell. Mira, no està malament, ells amb la terra i tu amb la propietat. No està malament, no està malament.
Sou un complement fantàstic, sí, els uns per les altres. Sí.
I també et volia preguntar, perquè tu ets presidenta de Raïmat Arts Festival. Què és això d'aquest festival? Explica'ns una mica.
Mira, la Fundació, com volem impactar a la comunitat, no? Amb quatre eixos. Un és l'acció social, que treballem en col·laboració amb United Way, que és una fundació americana, i som representants a Catalunya d'aquesta fundació, i llavors treballem en col·lectius en risc d'exclusió social. Per exemple, estem fent una formació de tractoristes amb John Deere, perquè hi ha falta de tractoristes, i llavors d'aquesta manera poden demanar una categoria superior a l'hora de treballar, no? Això és un projecte social que fem, no? I fem grups de treball amb entitats locals, perquè donem suport a entitats que ja existeixen aquí.
Vale.
I llavors això és acció social. El tema de la cultura, l'eix de la cultura, que és el segon eix, és un programa de suport a la difusió de l'art i la cultura, les músiques, les festes, tradicions, la gastronomia, bueno, tot el que tenim meravellós aquí. I una de les iniciatives que fem és el Raïmat Arts Festival. Vale. És un festival de música, gastronomia, durant 3 dies a l'octubre aquí a Raïmat, que ho hem agermanat amb el Festival de Napa Valley. Perquè aquí es fan coses meravelloses, però no s'entera molta gent. I gràcies a vosaltres, sí, no?
Clar, avui estàs arribant a tot Catalunya i Andorra, aquí, de cop.
Llavors, què passa? Aquest festival de Napa Valley a Califòrnia porta 20 anys, és un dels més coneguts del món, i bueno, pues això ens ha donat una palanca per impulsar-nos, i estan parlant de Raïmat, de Lleida, de Catalunya, a Califòrnia.
No està malament, tu.
No està malament.
Ara també que parlen a Catalunya, que són els que aniran al festival que ho tenen més
clar,
a prop, no?
O sigui, està molt bé que parlen a Califòrnia, però igual els catalans també haurien de parlar.
No, però bueno, Déu-n'hi-do, que parlen de tu a Califòrnia.
Que sí, dona, està que molt és molt impactant, però molt potenciem bé també el comentari català, sobre aquest castell de Raïmat. Helena, per cert, que també ets presidenta, perquè clar, portes moltes coses entre mans, de la Comissió Impacte i Sostenibilitat del Círculo Ecuestre. Quin és el propòsit d'aquesta comissió, el Círculo Ecuestre? A veure.
Mira, tot el que estic ficada, tot té una línia en comú, que sempre augmentar el propòsit d'impactar en els teus públics, no? Reflexionant, parlant de la filantropia d'impacte, sempre la d'impacte, no? La que realment, lo de la charity antiga, ja... Jo crec que tens que involucrar-te en els projectes perquè de veritat arribin i tinguis uns indicadors d'impactes reals, no? Perquè realment el que volem ara, jo no em considero tan jove, però les següents generacions volen estar involucrats a les fundacions, a les entitats de terreny, no? Llavors, el Círculo Ecuestre és un club on hi ha empresaris i jo crec que avui els empresaris en el tema de sostenibilitat són protagonistes en la regeneració de la societat i de la biosfera. El triple impacte.
Fantàstic. No?
A l'econòmic, evidentment, però també al social i a l'ambiental. Les empreses tenen que respondre als seus col·lectius, els que tenen a prop, i això passa per cuidar els treballadors, per impactar la comunitat, per ser respectuosos amb el ambient i els residus.
Sí.
Hi ha un munt de coses.
Helena, no tenim temps per més, però ens ha agradat aquest esperit jove, aquesta rauja, aquesta manera de comunicar, i estem molt agraïts perquè ens hagis atès. Helena de Carandini Raventós, CEO del Castell Raïmat, moltes gràcies i endavant amb aquesta difusió de tot el que feu.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Helena.
Rosario, gràcies a tu també, i vinga, nosaltres recollim.
Viva el vino!
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, la gent ha participat en la nostra enquesta i què ha dit?
Sí, la pregunta era... Heu fet viatges amb avió aunque tot fos perfecte?
I què ha dit la parròquia?
Jo ja diré que no. Amb el 50% no són els pares i l'altre 50%, hi ha hagut un empat, sí. Alguna vegada, però poques.
Poques, eh? Sempre passa alguna coseta amb els avions. És difícil afinar, eh, Rosario? És difícil.
Molt difícil.
Una mica difícil. Però, bueno, no és impossible. Tenim que viure amb aquesta il·lusió.
Sí,
moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de Camins amb un home que fa uns retrats a l'oli que d'aquí a anys se subhastaran a París, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la dona que et segueix amb la mirada com la Mona Lisa, Maria José Mendoza al capdavant de les xarxes socials i a les vies de so i al muntatge musical de Brocha Gorda. Uau, Manel, ens ha reventat els tímpans. Molt bé. Manel López, a les vies de so. Ara de seguida s'actualitzen les notícies amb l'equip informatius Carla i Pere. No sabem què ho pensa el Pere dels Taurons. Salutació especials pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, vells mig de la setmana ja. I vosaltres, els de directe, els que ens acompanyeu ara mateix, moltes gràcies per triar-nos, gràcies per acompanyar-nos. I demà, demà dimecres. Què farem, Maria José? Vols dir? A veure, te repeteix.
Camins?
Farem camins?
Seguiu-nos.
I Rosario?
Camins, farem camins, farem sisplau. Camins.
Vinga, bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.